Al matí, informació, reflexió i entreteniment.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç.
Al matí, amb Raquel García.
Diuen que l'edat mitjana, una malaltia terrible, provocava el patiment arreu on s'escampava. Diuen que va arribar a una ciutat catalana i que allà hi van succeir fets prodigiosos. Diuen que la màgia té lloc quan tothom hi creu. I vosaltres hi creieu? Les nostres properes convidades ho tenen claríssim, i és que sí. A més, elles dues han fet mans i mànigues per crear un llibre que es titula Sopa de menta amb picarols, editat per La Galera, i que ens parla d'una llegenda que ha traspassat segles. Però millor, ens ho explicaran elles. Primer, saludem a l'escriptora d'aquest relat de ficció, la sabadellenca Anna Fiter. Bon dia, Anna.
Bon dia, Raquel i oients del matí.
Doncs a nosaltres encantadíssims. Jo crec que els lectors gaudiran molt, moltíssim d'aquesta sopa, que m'imagino heu cuidat moltíssim i que heu cuinat a foc lent. Però explica'ns primer de tot qui va ser l'encarregada d'encomanar aquesta recepta.
Mira, va ser fa molts anys, i quan dic molts, podíem anar 30 anys enrere, ben bé. Una amiga de l'ànima, la sabadellenca també, Lluïsa d'Albàs, que és una lectora compulsiva també com jo, i sobretot de literatura infantil i juvenil, i em va dir: Anna, no pot ser que no coneguis la llegenda d'en Tarlà. Em va agafar i me'n va emportar a Girona i me'l va presentar allà al carrer Argenteria, i em va explicar la seva història. I entre lo bonic que és vestit de joglar aquest personatge i la història que té al darrere, bueno, vaig quedar fletxazo, vull dir, total.
Et vas enamorar, però clar,
enamorar.
Fa 30 anys, o sigui que s'ha anat cuinant aquesta història.
A foc lent,
a foc molt lent, sí. I de fet, podríem dir que només a tu, Anna, doncs se li pot ocórrer a crear una història sobre una pandèmia, un llibre sobre una pandèmia, abans de que tothom patís aquesta pandèmia, no? Explica'ns com va anar això.
Mira, que ha sigut tanta casualitat que fins i tot al principi vaig pensar que no sé si m'agradava publicar aquest llibre que parlava d'una pesta quan tots estàvem una mica saturats de la història i preocupats per la pandèmia. Però com que també penso, ja saps tu, que la meva filosofia com a guionista és això, és una seqüència, i que no passa perquè sí. Pel que sigui, ha coincidit ara en el temps, i que també ens ensenya que, a veure, que no som tan únics i tan especials com ens pensem, sinó que ens assemblem molt als que ens van precedir en les seves angoixes, en les seves lluites, no? I també perquè potser puguem valorar que, dintre de tot, abans amb algú li diagnosticaven pesta i adiós muy buenas, que diuen els castellans, no? I en canvi ara podem lluitar malgrat alguns que es queden pel camí. Per tant, sí que primer vaig dir: me catxo, nena, no, perquè sembla que sigui al revés,
sí,
no?
Sí, sí.
Però precisament amb l'editora havíem parlat de posar un glossari que expliqués que era una quarantena, que era una pandèmia, que era el confinament, perquè els nanos poguessin entendre, no?, i es poguessin situar. I ara això, per exemple, ja no cal.
O sigui, paraules que ja no calen, perquè malauradament doncs els nens i nenes i tothom doncs ja coneix, no? Però que m'imagino que en el seu moment eren molt necessàries. Explica'ns una mica, que ja ho avançaves, però a quin moment se situa la novel·la, no?, i quin és el missatge que vols explicar?
El Tarlà, que és llegenda pura, i com totes les llegendes, suposo que ha de tenir un punt de realitat a partir de la qual es va creant tota la seva fantasiosa història. Està situat en el segle XIV. Aquesta festa concreta de la novel·la és la de l'any 1348. i que es van decretar els primers brots al carrer de a la plaça La Palla, que és l'actual carrer Argenteria. Per això el tenen penjat allà al final del carrer Argenteria, tocant a la llibreria Geli, i li fan donar voltes allà per dies concrets de festius de Girona. Vol dir que era la pesta del segle XIV.
I llavors tu evoluciones aquesta història i, a més, també parles d'un moment d'amor, no?, de la història que hi ha entre aquest joglar i també, doncs, una majordoma també molt especial. Explica'ns.
Sí, és que va ser molt curiós, perquè, de fet, després d'enamorar-me jo del Tarlà, em va quedar com a dintre de dir, ostres, on puc portar això perquè es conegui, perquè m'agrada que es conegui, que hi ha gent, és el que explico, el paral·lelisme amb els pallassos d'hospital, amb les infermeres, que estan allà més enllà de la seva obligació professional, la part humana, d'agafar-te una mà, d'entrar a l'habitació per veure com estàs, etc. Els tarlars del món, que dic jo, no? Llavors, bueno, ho tenia aquí, i com que la vida, com deia John Lennon, no és allò que passa mentre fas altres plans, doncs et quedava aquí la història, no? Però després em van fer un encàrrec per un festival d'Alemanya, que es deia Els Quatre Motors d'Europa, i demanaven autors d'infantil juvenil que escrivíssim un text sobre l'amor. Dic, home, amor, Tarlà, em va venir, però així, associació d'idees directa. I vaig fer aquesta lectura dramatitzada i la vam anar estrenar allà a Alemanya i molt bé. I continuava dient, no, però això ha d'anar més enllà, ha d'anar més enllà. Llavors, buscant informació i amb l'assessorament de, per exemple, l'Arxiu Municipal de Girona, o experts gironins, vaig trobar el personatge de la majordoma de Sant Narcís. I com que estèticament tenen un aire molt semblant, tot i que són de segles diferents, són de tres segles diferents, bueno, o sigui, tres segles anteriors la majordoma, dic, jo faig un exercici, poso els personatges dintre el cap i deixo que m'expliquin la història, no? I es van enamorar, però és que només de conèixer-se, encara no s'havien ni presentat, ja estaven abraçats, no? I hi ha una escena molt bonica perquè, com que són personatges una mica del que avui en dirien políticament incorrectes, un havia sentit de l'altre que no s'hi havia d'acostar, que no li havia de fer cases, però mútuament, no? I quan es veuen, descobreixen que són ànimes bessones i que ja no es podran separar mai més. I aquesta unió fa que, bueno, no puc fer spoiler, però vull dir que se'n beneficiaran els malalts de la plaça de la Palla.
Evidentment, doncs l'amor, no? Que jo crec que és el motor del món i que l'Anna, doncs, fa viatjar, doncs, a aquests personatges a diferents segles, no? Per construir aquesta història i per explicar-nos, doncs, un missatge molt potent que ara de seguida anem desgranant. Però ara que parlaves, no?, d'aquesta unió, també hem de parlar de la unió amb la Laia Berlós, amb la il·lustradora, no? Explica'ns una mica, doncs, com va anar aquesta col·laboració, Anna?
Mira, jo crec que això també va ser com ens va, bueno, almenys a mi em va passar com amb la Majoma i el Tarlà, vull dir, quan vaig conèixer les il·lustracions de la Laia Berlozzo, un altre fletxazo, i dic, per favor, podria ser possible que fos la il·lustradora de la meva història? I, de fet, no va poder ser, però veus, les coses no són perquè sí, perquè en aquell moment ella estava amb molts encàrrecs i no tenia disponibilitat. No coincidia amb el timing que amb l'editorial ens havíem marcat per la publicació del llibre, no podia fer-ho. Llavors havíem d'esperar, però esperar volia dir gairebé un any, i llavors estàvem valorant a veure què fèiem. I tal i que qual, va venir el coronavirus, van canviar les circumstàncies, i al allargar nosaltres una mica la data de publicació, vam tornar a sondejar la Laia i ens va dir, ara sí.
Ara és el moment.
Veus? És que no són mai perquè sí les coses. I clar, la Laia, que és de Girona, que fa aquestes il·lustracions meravelloses, perquè ja no només la composició, les expressions, els personatges, sinó la combinació de tons.
Els colors m'encanten. És un esclat, jo crec, de colors, d'alegria. Escoltem amb ella també, doncs, que precisament ens explica com va arribar aquest projecte a les seves mans.
Doncs jo ja portava uns anys treballant per diferents editorials i en aquest cas va ser l'editorial de La Galera qui es va posar en contacte amb mi, em va proposar el projecte. Llavors, de seguida que em va arribar l'exemplar de la novel·la, me la vaig poder llegir i em va engrescar moltíssim i m'hi vaig posar. Com que en aquest cas la novel·la ja estava escrita, ja estava pràcticament acabada, El meu repte va ser, primer de tots, doncs, trobar quines parts del text es podien veure potenciades per una il·lustració. I bé, de fet, ha estat també un procés molt interessant perquè fins ara no havia tingut mai l'oportunitat de dibuixar diferents personatges i escenes que estiguessin situades a la baixa edat mitjana. Llavors ha estat un procés, com he dit, interessant, i també ha suposat un repte, doncs, perquè d'aquella època hi ha poques referències visuals i ha calgut fer una bona documentació perquè tot tingués una certa coherència.
També, de fet, ens explica doncs, la història d'aquest joglar, no?, i la vigència que té en el moment actual.
La llegenda del Tarlà és un dels símbols de la ciutat de Girona. És una llegenda que crec que és molt bonica, és fàcil d'entendre, i a més ara doncs, podem sentir-nos força identificats, ja que la llegenda en si doncs, passa en un context també de pandèmia. En aquell moment era la Pesta Negra, i el Tarlà neix doncs, amb la finalitat d'entretenir el poble de Girona que es veu doncs, confinat a casa per mantenir-se resguardat d'aquesta malaltia. Llavors, crec que la novel·la, malgrat tota la situació, surt en un moment en què crec que realment el lector pot connectar amb els personatges de la història, perquè molts dels sentiments que tenen doncs, els estem vivint ara nosaltres en primera persona.
Doncs ella també ens explica com ha estat el procés de documentació, de recerca, a l'hora de crear després els seus personatges.
Doncs sí, ha calgut molta documentació. Com he comentat abans, la novel·la se situa a la baixa edat mitjana, llavors ha calgut buscar molta informació referent a les vestimentes dels personatges i també com es trobava situada arquitectònicament la ciutat de Girona en aquells moments. Crec que l'Anna va fer una feina prèvia de documentació molt rigorosa i vols que les il·lustracions doncs, també acompanyin aquest text que ha estat tan treballat i detallat. Llavors, m'ha calgut buscar moltes referències visuals. Com a anècdota, un dels primers esbossos que vaig fer d'uns dels personatges de la novel·la, li vaig fer un vestit amb un estampat amb cercles. Llavors jo normalment m'agradava compartir els esbossos amb l'Anna abans de passar-ho a color, ja que ella sempre també tenia un feedback molt constructiu, molt positiu, i també havia fet aquesta feina de documentar-se. Llavors, quan li vaig passar aquest esbós, ella ràpidament va detectar que per exemple, doncs, els cercles en aquella època no existien com a estampat en una vestimenta. Sí que podien ser hexagonals o lineals, però amb cercles no es feien. Llavors, són petites coses que a ulls de lector doncs, potser no ho acabes d'apreciar o contemplar, però que crec que al final sí que marquen la diferència amb un projecte que ha estat cuidat i ben documentat amb un altre que potser no tant.
A veure, Anna, qui era la més perfeccionista de totes dues? Perquè ha estat molt bé, ha estat molt bé doncs, aquest exemple que ens posava precisament la Laia, no?, per veure realment fins a quin punt doncs, també els escriptors, els il·lustradors, necessiteu doncs, fer tot aquest procés d'investigació, de documentació i recerca per després donar doncs, aquesta versemblança, no?, encara que sigui una història, un relat de ficció.
Jo m'he trobat que el ser una llegenda de Girona, dels gironins, he trobat que li havia de tenir un gran respecte, no? Llavors, tot i que m'he fet la meva versió, sí que hi ha coses que no te les pots agafar a la lleugera, perquè és respecte per l'origen de la llegenda, pels gironins i sobretot pels lectors que la llegiran. Aquesta anècdota m'ha fet molta gràcia perquè la recordo perfectament, he reviscut el moment en què ho veig, que era molt al principi de la nostra relació i no teníem la confiança que ens tenim ara. I clar, vaig pensar, fins a quin punt tu tens dret a posar-t'hi, no? Ella fa la seva feina i jo ja fer la meva, no? Però vaig pensar, a mi m'agradaria que que em tinguessin aquesta confiança, i li vaig dir, Laia, mira, he tingut la sort, la gran sort, perquè he tingut molta sort amb aquesta novel·la, amb els assessors que he tingut, de primera línia, de conèixer una historiadora d'art que és experta en vestuari del segle XIV. O sigui, no vestuari medieval, no, del
brutal.
Segle XIV. Saps? Llavors va treure un llibre, tenim molta relació ara amb la Montse Imeric, i que us ho recomano, perquè podeu trobar entrevistes a YouTube, és superinteressant, perquè com deia la Laia, tenim molt poca informació d'aquella època, molt poca, molt menys del que ens pensem. I clar, vaig dir, Laia, que hi ha la Montse que segur que estaria encantada d'això, si li vols passar les teves il·lustracions, perquè a mi em sembla que no, aquesta mantellet no m'acaba de quadrar, però clar, jo no sóc ningú per dir-t'ho, però sí, tata. I ja està, ja es van fer les dues una relació també molt bona i li van anar passant a les seves il·lustracions. Vull dir que és maco això, no? Que és el que deia, s'ha cuinat a xup-xup, però també amb un equip de cuina super bo i molt ben unit, saps?
I això el que fa és despertar els sentits dels lectors. Escoltem també a la Laia explicant com ha convertit en dibuix aquests personatges de llegenda.
Doncs la novel·la, com la resta d'il·lustracions que acostumo a treballar, està feta de manera tradicional i digital. Normalment treballo els esbossos a nivell tradicional, és a dir, amb el llapis, perquè crec que al final el llapis et dona una certa llibertat de moviments que a nivell digital no acabo d'aconseguir. Llavors, en el moment en què s'aprovaven els esbossos, ho passava a l'ordinador i a partir d'aquí doncs, es comença a ficar color i textures a nivell digital. I tot i que està treballat amb aquest mètode, en les meves il·lustracions sempre intento afegir textures per acostar-me una mica més al tradicional, perquè crec que al final té una bellesa i una calidesa que no te pot aportar un ordinador. Llavors és normal que en les meves il·lustracions es vegin tocs de llapis, que es vegin textures, tocs d'aquarel·la, doncs per intentar retornar en aquest aspecte més tradicional i més càlid.
Anna, hem de dir que al llibre també trobarem crítica, no?, sobre el sistema, també sobre el poder. Explica'ns també aquesta altra trama, no?, que desgranant doncs, també trobarà el lector.
És curiós això també, perquè veus, ha coincidit ara amb la pandèmia, que també hi ha una mica de diferència d'opinions de vegades entre el que seria la societat civil i el que en diuen els experts, que a mi la paraula experts em fa molta gràcia, perquè diuen els experts i dius, bueno, quins experts? Experts de què? Qui són? Quants? Saps? I és com una paraula que imposa i que la gent diu, no és que ho han dit els experts. Bueno, dit això, en Tarlà, els amics que em coneixen diuen que parlo a través d'ell, no? Però que sí que una mica sempre he pensat que la feina gran i immediata la fa la societat civil, perquè de vegades el que és el sistema, com que té uns altres protocols i ha de fer que ens hem de reunir, hem de consensuar amb els experts, hem de trobar solucions, farem una comissió d'això, farem una altra comissió d'allò, ens trobaran d'aquí 3 mesos i diuen, no, però és que s'està morint, el carrer de la Palla s'està morint. Ja el Batlle Reial li diu a la Francesca, que és la dona que agafa les riendes, munta un hospital de campanya en el seu obrador, al carrer de la plaça de la Palla, i el Batlle Reial li diu, és que jo vull trobar solucions definitives i no posar pedaços com esteu fent vos. I diu, però mentre poso aquests pedaços estic ajudant a la gent. O sigui, si esperem, no sé, és una reacció immediata davant del dolor i el patiment, saps? Més enllà dels protocols i dels processos més d'experts. És el que actua el cor. Actua amb el cor, no? I el Tarlà fa una mica això.
Per això ens agrada també i volíem preguntar-te per aquest missatge, no? També que inclou doncs, aquest llibre de ficció que suposo, no sé, per quines edats creus que està pensada aquesta novel·la? Perquè jo crec que els adults també gaudiran,
M'agrada que ho diguis, perquè tu saps que jo sóc una gran defensora de treure les etiquetes a la literatura, no? Avui, per exemple, fem la segona sessió del Club de Lectura Infantil i Juvenil per Adults a la Llar del Llibre. Llavors, aquesta novel·la, és que jo la recomano a tothom, perquè, i a més m'ho han dit, se l'ha llegit bastantes persones adultes i m'han dit, però si això... És fantàstic, no? També per un adult. M'agrada que ho diguis. És una història bonica i crec que pot agradar a qualsevol edat. De totes maneres, l'editorial sí que la cataloga d'infantil perquè sí. Està pensada, no? per nois i noies. Ells diuen 10-12 anys. Jo, per exemple, tinc experiència amb nenes de 8 anys que l'han llegit i l'han entès i l'han gaudit perfectament. O sigui, podríem dir 8-12 anys. Molt recomanable.
I escolta, com van les presentacions? T'hem vist per Girona, a casa nostra ens hem d'esperar fins al 17 d'abril, no? A l'Acadèmia Catòlica.
Sí, perquè volíem començar per Girona. De fet, ja vam fer una presentació a l'Ajuntament perquè d'alguna manera volíem que el primer exemplar fos pels gironins. Uh-huh. Llavors el vam anar a lliurar al regidor de Cultura, el Quim Ayats, com a representant, diguéssim, perquè volíem que el primer exemplar fos per Girona, perquè ens ha regalat aquesta llegenda preciosa. I llavors, clar, la presentació també, la primera, jo crec que és lògic que la fem a Girona, i la segona, que és la setmana següent, immediatament la farem aquí a l'Acadèmia Catòlica, perquè ens han cedit l'espai, perquè és molt difícil poder fer perquè hi hagi suficientment calguda i al final la fem allà a l'Acadèmia, però organitzada per la Llar del Llibre també. Doncs, i a Girona la fem a la Casa Cultura, que em fa moltíssima il·lusió perquè a la llibreria Empúries no hi cabien més de 3 persones i mig, em sembla, vull dir que no tenia massa sentit. Uh-huh. I vindrà la Maria Mercè Roca a fer la presentació de l'acte i vindrà un grup de teatre que es diu El Galliner i els nanos de la classe que es diuen Nuggets Butxaca, que m'encanta aquest nom, vindran a llegir fragments de la novel·la, que són nanos d'aquesta edat, de 12 anys i aquesta edat.
Doncs nosaltres recomanem moltíssim aquesta història i si voleu doncs, descobrir moltes coses més, ja sabeu, el dia 17 d'abril a l'Acadèmia Catòlica i si no ja el trobeu a qualsevol llibreria i suposo que també a les biblioteques de la nostra ciutat. Per acabar, Anna, explica'ns en quins projectes treballes ara. Ja al cap ja segur que et va bullint, no?, d'idees.
Mira, avui fa mitja horeta hem portat a impremta el nou conte que sortirà a mitjans de maig amb l'editorial Vindibook. No sé si ho puc dir Vindibook, però ho dic als oients de Ràdio Sabadell, que me'ls estimo molt. El Bosc Meravellós. Un conte fet amb l'il·lustradora Sigrid Martínez, que també ha estat un plaer immens treballar amb ella. I és la història d'una Anna Collbert que neix al bosc i vivim amb ell tot el primer any de vida seu, on van canviant les estacions, no?
Doncs que bonic, eh? Serà preciós també i nosaltres l'explicarem també aquí al matí. Moltíssimes gràcies, Anna, i molts encerts. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bona lectura.
Matí amb Raquel García.